Lola, Cira.
Timón, Pumba. Genial. Y ahora que nos conocemos todos, ¡salid de nuestros dominios del clan!
¿De vuestros dominios? Estas tierras pertenecen a Scar.
Te expulsé de los dominios del clan. Ahora tú y tu cachorro, largaos.
Oh, te presento a mi hijo, Com. Él fue elegido por Scar para seguir sus pasos y convertirse en rey.
Oficina Cataluña Rayo.
Avui a l'ofici d'educar, la il·lustració infantil. Tradicionalment, el llibre il·lustrat s'ha relacionat amb els més petits i sembla que si un llibre té dibuixos només pot ser per nens, tot i que també hi ha públic adult per les il·lustracions. És cert que pels més petits l'autèntic protagonista d'un llibre són les il·lustracions. És on s'escapen els seus ulls i per on passa la història. Mònica Badia i Cecília Lladó van publicar el 2014 una guia pel professorat titulada Els àlbums i els llibres il·lustrats, una de descoberta de diverses veus on afirmaven que els àlbums il·lustrats són recursos educatius per les seves característiques com a resultat de la unió entre text i il·lustració i per tot el potencial que desenvolupen en l'àmbit pedagògic, foment i promoció de l'hàbit lector i adquisició de les competències bàsiques. Per aquestes autores, aquesta mena de llibres es transformen en petites joies per gaudir, expressar i comunicar a totes les edats, perquè per molts d'ells mirar un àlbum il·lustrat seria tenir el primer contacte amb l'art, amb la llengua i amb la verbalització de les emocions. Mònica Badia i Cecília Lladó expliquen que obrir un àlbum és com desembolicar un regal, la forma, la mida, les il·lustracions, la textura de les pàgines, ens xiuxiuegen detalls sobre el seu contingut. I només amb aquests exemples ja podem adonar-nos de com és d'imprescindible que en el fons de les biblioteques dels centres educatius hi tinguin cabuda els llibres il·lustrats i els àlbums. Diu Beatriz San Juan, experta en la promoció de la literatura i la lectura, que es meravella cada vegada que un nadó i els seus pares descobreixen un àlbum il·lustrat. De seguida veus que el petit llegeix i ressegueix la història amb tots els sentits, la vista, el tacte, l'oïda, l'olfacte, per l'aroma de les pàgines i fins i tot el gust, perquè aquell dibuix o paraula et remet a un gust, perquè un àlbum és una experiència molt vivencial que entronca amb l'educació viva i activa i és una oportunitat pedagògica enriquidora per educar l'alumnat. I és que hem de tenir en compte que la il·lustració, com la lletra, també es llegeix avui a l'ofici d'educar, la il·lustració infantil.
L'ofici d'educar.
Iolanda Bataller. El llibre il·lustrat, al nostre país, encara té moltíssim recorregut per fer.
Soc Rafa Vizquerra, director del postgrau en Educació Emocional i Benestar de la Universitat de Barcelona. La il·lustració infantil és una obra d'art. És el dibuix aplicat a la infància. Una part important de la il·lustració infantil està present en els contes infantils, on el dibuix sovint és més important que el mateix text. Recordo, quan era petit, que encara no sabia llegir, que m'agradava veure contes. Dic veure, no llegir, ja que encara no en sabia. També recordo que mirava els típics tebeos i em muntava la meva història a partir de les vinyetes. Encara mantinc gravades en la meva memòria les il·lustracions d'alguns dels primers contes que van caure a les meves mans. Una bona il·lustració en llibres i revistes infantils és un factor important de motivació per voler-los tenir a les mans, mirar-los i gaudir-ne. Això, moltes vegades, és la porta per arribar a la lectura i gaudir-ne. Si tenim present la importància de la lectura al nàxit acadèmic, professional i vital, convindrem en què la il·lustració infantil juga un paper important anticipant-se a una de les competències acadèmiques més fonamentals com és la lectura. Per ser il·lustrador infantil es necessita, a més de formació en art, dibuix i pintura, formació bàsica en principis psicopedagògics i en educació emocional, ja que el que es pretén en la il·lustració infantil és suscitar emocions a través del dibuix. A més d'això, també caldria afavorir que els nens i nenes facin les seves pròpies il·lustracions, que posin imatges al contes, que gaudeixin pintant i que gaudeixin pintant sobre allò que han llegit o els han contat.
I per parlar avui a l'Ofici d'Educar de la Il·lustració Infantil hem convidat a l'Ignasi Blanc. Ell és il·lustrador, és llicenciat en Belles Arts per la Universitat de Barcelona, va viure 4 anys a Berlín, Alemanya, es va especialitzar en tècniques de gravat i impressió, publica per editorials diverses i és el coordinador dels estudis d'il·lustració de l'Escola de la Dona de la Diputació de Barcelona. Benvingut, Ignasi.
Hola, bona tarda.
Tenim també la Maríam Benarap, ella és il·lustradora, llicenciada també en Belles Arts, es va especialitzar en il·lustració a l'Escola La Llotja i es dedica a la il·lustració infantil i de còmics, tot i que alguna vegada fa incursions en la il·lustració juvenil. Benvinguda també.
Hola, què tal?
Ens acompanya també l'Albert Arraiàs, que és il·lustrador, llicenciat també en Belles Arts, no ha parat de dibuixar des que va acabar els estudis a l'Escola d'Arts de Barcelona i treballa il·lustrant llibres, murals i magazins. Benvingut també, Albert.
Hola, què tal?
Escoltàvem per començar el catedràtic Rafael Vizquerra, que ens parlava dels seus referents, dels contes infantils. Ell deia, jo veia contes i mirava TVOs. Quins eren els vostres referents a l'hora de la il·lustració dels contes? Què em diríeu? Què us vindria al cap com a referents d'il·lustració de quan éreu menudets i menudetes?
Bueno, de ben petit jo sempre he tingut els contes de la Roser Capdevila i la Pilarín Vallès, com m'imagino que molts de tot arreu de Catalunya, i recordo que m'agradava molt sobretot la sèrie que va fer de la Bruixa Avorrida, que me la mirava i la remirava. O sigui, de fet són els que m'hi recordo de ben petit, que en tinc d'altres, però com que fortament tenia aquestes col·leccions.
Jo me'n recordo de llegir molt còmic, no? A casa teníem Mafalda, Tintín, Astèrix, tots aquests clàssics, no? I també llibres de la Roser Capdevila, jo me'n recordo, també tenia La Bruixa Avorrida de les Tres Bessones, i també me'n recordo d'uns que eren Mirem la casa, Mirem el mercat, que eren sense paraules.
Ai,
i era una meravella, perquè allò era passar-se hores i hores i hores mirant detalls i més detallets, i cada vegada que te'l miraves de nou trobaves una història diferent, una història nova, i això m'encantava.
Mireu els dibuixos, tornem amb el que ens deia el Rafael, eh?
Clar.
Els vostres ulls anaven als dibuixos, a la il·lustració ja.
Totalment.
Home, jo potser m'agradaria recordar a la Jutta Bauer, la il·lustradora d'Alemanya, que en una conversa ella deia que a casa seva, per la seva generació, es mirava els catàlegs del Lidl, un establiment d'aquests, això perquè no tenien diners per llibres preciosos, no comien ara. Jo no tant com ella, però una mica sí, perquè era d'un poble petit, la Pilarín Vallès ja hi era la il·lustradora referent, però, per exemple, per mi, no els catàlegs de cap supermercat, però els còmics del Bruguera, hi havia dibuixants anònims, excel·lents, i que per mi era fascinant. Aquell era el que arribava com a llibre de més qualitat. Aquests còmics de Bruguera, de joies literàries juveniles, es deien, sembla, i eren de molta qualitat, jo crec.
Quin és el poder que té la il·lustració? Sobretot, dèiem en començar, no? Jo m'hi fixo amb els meus fills. En tinc un de 13 i un de 6. Per ells el que és més important del llibre és la il·lustració. Per això que avui us hem convidat aquí, no? Perquè després els pares triem i remenem buscant llibres, però de fet els seus ulls, on van dirigits, és aquesta història que m'estan explicant amb dibuixos, quina és, no? I per tant, aquest poder, aquesta fascinació que tenen pels nens, les il·lustracions, no? La imatge. Segurament més endavant el text, no? Però sobretot quan són menuts.
És que jo crec que és de calaix, una mica és una manera d'entendre la vida, no? De desxifrar codis. Igual quan coneixen l'alfabet i saben que amb aquelles lletres poden organitzar paraules i comunicar-se, primer hem d'entendre que la cullera que li dones la papilla, per exemple, dibuixada bidimensionalment d'aquella forma, no? I és bàsic, és per això que es fixen tant, per, jo crec que en el resum és per entendre la vida.
Sí, és un llenguatge més que molt més universal que no pas el llenguatge literari a nivell de paraules, no? Sinó és, tothom pot llegir una imatge de qualsevol edat i en qualsevol país. És molt, molt potent, no? És un llenguatge molt potent.
Sí, és el primer que entra pels ulls, no? Exacte. Abans de saber llegir, és el primer que crida l'atenció. Sí.
El llibre il·lustrat, ho dèiem en començar també, que la il·lustració també es pot llegir, no? Que és l'exercici que fan els nens, no? Hi ha d'una banda el text i ells van mirant el dibuix, no? Quin paper té aquesta il·lustració? Sobretot vosaltres feu-ho en el cas de literatura per nanos, no? Tot i que ja em direu si el tòpic aquest de que els dibuixos, les il·lustracions han de ser bàsicament per nens o no. I per tant, la il·lustració és una història paral·lela? És una història que està per sota? És una història que acompanya, que completa? Quin paper ha de tenir des del vostre punt de vista?
Jo crec que complementa el text, però a part també ha d'explicar alguna història pròpia, no? Ha d'anar... O sigui, l'àlbum il·lustrat, el text sol està despullat i la il·lustració sola també està despullada. Han d'anar les dues coses alhora, a no ser que sigui un àlbum il·lustrat mut, que llavors tota la il·lustració és el que completa l'obra, no?
Ignasi?
Sí, jo penso que depèn també, no? Si és l'àlbum, és tot un tot plegat, no? Hi ha una intenció de que mitjançant l'imatge i el text s'explica alguna cosa. Però jo defenso possiblement amb el llibre il·lustrat que vagin per separat, o sigui, que l'il·lustrador explica la seva, i l'il·lustradora, i l'escriptor-escriptora també. Sovint hi ha una mena de confluència, però a vegades no, són dos discursos paral·lels els quals no tenen res a veure. I a mi això em sembla molt interessant.
Sí, estic d'acord, perquè he tingut treballs i feines on he sentit que m'han donat total llibertat de confiar en la meva feina, per dir, tu llegeixes el text i fas la teva pròpia interpretació. I d'altres que m'han hagut de guiar, jo no volia que em guiessin, però com d'alguna manera m'exigien que tirés cap a una banda o una altra.
Avui a l'Ofici d'Educar parlem de la il·lustració infantil.
Roser Calafell. Actualment, encara editem llibres on l'il·lustrador ni s'esmenta o et trobes el nom al darrere, amb el copyright.
Passa això?
Passa força amb literatura juvenil. En literatura juvenil hem passat un període en el qual fins i tot es va eliminar la feina de les il·lustracions interiors del llibre, perquè erròniament una editorial molt coneguda, més a més a Catalunya, pensava que això podia distraure l'hàbit lector dels joves. No? Sí, això ha succeït. Mentre que França, per exemple, que és un país referent, segueixen utilitzant-se cobertes dibuixades i interiors també. I sí que passa que sovint amb el juvenil el nom d'il·lustrador no apareix a coberta amb algunes editorials, tristament.
Vosaltres us hi heu trobat? És a dir, vosaltres quan feu un llibre us trobeu que sempre va primer el que ha fet el text, el que ha creat la història, que no pas vosaltres que l'heu il·lustrat?
Sí.
Quina és la vostra experiència? Sí. Com ho viviu, això? I què ha de canviar? Què hem de fer?
Bé, també depèn de l'editorial i depèn de com ho fan la composició a nivell de pàgina, perquè n'hi ha d'algunes que estan cadascú a una punta o realment veus l'escriptor i l'il·lustrador tot junt, no? Veus com un pack. Llavors, què hem de fer? Doncs, no ho sé.
Reivindicar el vostre paper,
reivindicar,
no?
Reivindicar i educar, no? Sí. Que la il·lustració, escolta, és molt, molt important. Sobretot en literatura infantil, no? Jo m'he trobat més que no han posat el meu nom a coberta directament, o a contracoberta, o a la pàgina dels crèdits, com deia la Roser, més amb això, amb literatura juvenil. O fins i tot novel·letes infantils, però ja a partir de 8 anys que la il·lustració hi ha menys il·lustració, hi ha més text, llavors això no acaba rotllant i no sé per què.
Però perdoneu, però ja és fort que allò que és més important pels nanos, que és la il·lustració, no tingui un paper tan protagonista, si més no, que l'altre, no?
No, sí, jo crec que la il·lustració sí que té un paper important. El que passa que el reconeixement de la feina de l'il·lustrador no acaba de rutllar.
Vosaltres com vau començar a pintar? Com us vau començar a dedicar a il·lustrar llibres? Com va anar això? D'on va sortir aquesta motivació vostra, en cadascú de vosaltres?
Jo crec que segurament que ens assemblarem tots molt. Jo era un xaval, un xiquet que dibuixava de petitet, i estava condemnat a dedicar-m'hi d'alguna manera.
Condemnat?
una mica sí. És que vaig tenir la sort de tenir uns progenitors que em van ajudar, els meus pares em van facilitar l'estudiar, el treballar-hi, i no vaig tenir mai cap dubte de què m'hi dedicaria, no? Molts de la gent que ens dediquem, jo crec que hem estat nens i nenes que de petits hem dibuixat, no sé
vosaltres. Tota l'estona dibuixaves.
Sí. Jo malaltís, d'una manera... enganxat constantment a les parets de casa, a les llibretes.
La imaginació, el que deia la imaginació o el que veies? Què dibuixàveu?
Per exemple, jo vivia davant de l'església del poble i dibuixava els enterraments, els casaments que veia.
Ostres!
Era una obsessió, dibuixar el que veia des del balcó. I això ho feia, de petit, sí.
I els pares estaven contents, no ens dius?
Quan dibuixava les llibretes sí, quan dibuixava les parets no tant. Esclar.
Es conserva alguna d'aquestes parets?
No, fa molts anys.
Jo dibuixar les parets, després ho parlarem, ho has seguit fent, eh?
Sí, exacte.
Sí, estic dibuixant les parets als hospitals.
Sí, sí, sí.
Vosaltres, de quan vau començar, també dibuixàveu parets? Fèieu contents els pares o no?
Jo no, perquè ja havies tocat a casa.
Ah!
Era més...
Això era per evitar. No ho sé, pares llestos.
Sí, sí, no, però des de ben petit. A més, també ma germana gran també dibuixava, llavors estàvem els dos sempre...
Què dibuixaves, així com ell dibuixava enterraments i casaments?
Doncs jo, el que m'imaginava o el que havia vist en alguna pel·lícula o alguns dibuixos animats, m'imagino. I després també vaig tenir una dèria bastant forta que em vaig crear un personatge, un ratolí, i el dibuixava tot arreu i no parava de dibuixar-lo.
I tenia nom, aquest ratolí? Veus, doncs
sí,
els guionistes
sí,
hi hem de posar nom a les
sí,
coses,
nom,
d'imatges,
sí,
eh?
Sí, d'en totes es deia.
Com?
D'en totes.
D'en totes? Sí. I tenia unes dents així grossotes?
Bastant, sí.
Molt bé.
Però sí, sí.
I ha tingut llarga vida el d'en totes o no?
Home, va tenir molts anys, eh? Ah. No sé si fins als, potser, 12, o sigui, li vaig donar vida llarga. Sí, sí, tant.
Déu-n'hi-do.
Sí, sí.
Mariam, tu, què pintaves de petita?
Jo, de tot, però tot d'imaginació. Jo no era de les que... Contràriament al que volia el meu pare, intentava el meu pare, que també ve de Belles Arts, de que jo dibuixés el natural, allò per la història aquesta d'aprendre a dibuixar el natural, no? Però jo no volia, gens.
I llavors tu feies coses abstractes.
No, dibuixava de la imaginació, però de pues, animals, flors, gent, jo què sé, extraterrestres, monstres, no en tinc ni idea, de tot.
Algun personatge que haguessis creat?
No tenia cap personatge fixe, era una tastaulletes.
Avui a l'Ofici d'Educar descobrim tres personatges il·lustradors del món infantil.
Jaume Centelles. Tenim el repte i l'oportunitat de conèixer el paper de la il·lustració en la comprensió lectora i en la formació artística dels infants.
Em parlàveu abans de l'àlbum il·lustrat, parlàvem del llibre. Jo quan preparava aquest programa pensava, ostres, a veure, hi ha diferència entre un àlbum il·lustrat i un llibre il·lustrat? És una nova moda de dir-ho així? Ja hi havia àlbums il·lustrats quan jo era petita? Em situeu una mica en quina és la diferència? O no n'hi ha? Ignasi, n'hi ha o no n'hi ha?
Sí, sens dubte, n'hi ha. I més, ara que estem vivint al nostre país una mena d'importància molt gran del concepte àlbum, hi ha editorials que han apostat realment per editar-ne amb molt d'interès i amb temes molt diversos, no? Hi ha diferència. Un àlbum és un llibre que està fora de col·lecció i el qual està concebut des de l'inici amb un equilibri entre text i imatge, narrant alguna cosa en comú, no? I, a més, d'una manera quasi abstracta, si vols, no? Sortint de qualsevol tipus de codi que marqui una col·lecció d'un llibre estàndard. I un llibre il·lustrat és aquell en el qual hi ha un text i, paral·lelament, l'il·lustrador rep l'encàrrec d'il·lustrar aquell text.
I ens hem aclarit. Molt bé, ara que ens hem aclarit, abans hem començat a parlar de com treballeu. I qui mana aquí, o qui segueix aquí, o quin és el treball complementari. Quan us encarreguen una història, quin és el treball que feu amb el que ha creat la història? Hi ha un trobar-se junts i anar definint, tu fas això, jo faig allò. A veure, ara us, no ho veieu, perquè els que ens esteu escoltant, però un li diu a l'altre que parli, l'altre li diu a l'altre que parli. No, no, eh? Ja sé que sou gent d'imatge, però aquí hem de fer servir la paraula. Per tant...
Jo m'he trobat en molts casos diversos. M'he trobat amb la pròpia autora, que m'ha vingut a mi i m'ha dit, escolta, que vull que m'il·lustris això. Llavors m'ha passat el text, m'ha passat la història, me l'ha presentat, m'ha semblat meravellosa i hem tirat cap endavant. En un altre cas, m'ha vingut a...
Ara em fas fer una pregunta. Sí. És a dir, només il·lustreu històries que us han semblat meravelloses o un exercici és...
No,
perquè... No ho heu vist, però l'Ignasi fa senyes i jo les he de traduir. L'Ignasi fa senya de hem de menjar
alguna cosa hem de òbviament, menjar. Exacte. Òbviament, sí, clar, sí, com sí. Tots i totes, o sigui, necessitem...
Per tant, ja m'heu respost a la pregunta. Clar, seguim. Clar.
Doncs d'altres em ve l'editorial amb el projecte, que encara no ha començat, i amb el text. Em diu, mira, llegeix-te el que et sembla. Tal, tirem endavant, no tirem endavant. I després soc... O sigui, jo m'ajunto amb algú, llavors anem junts a l'editorial.
Sí? Formes de treballar similars i llavors una vegada s'ha decidit, si no són similars, discrepeu, eh?
No. Jo l'única cosa que, o sigui, l'única situació amb la que m'he trobat ha sigut encàrrec d'editorial. Llavors, hi ha vegades que sí que ens hem conegut amb l'escriptor.
Hi ha vegades, no sempre.
No sempre.
I a vegades pot ser que inclús la trobada sigui desafortunada. Això també pot succeir, a mi em va passar que l'autora en qüestió em va demanar un canvi i que ho penses moltíssim així i vaig decidir que no canviava.
Ostres!
I aleshores...
Com va acabar?
No, sort que l'editor va estar a favor meu, diguem, i així és el que va, vaig deixar els dibuixos. Clar, lògicament no treballarem més junts amb aquesta noia, no? Ni ella amb mi ni amb ella, però pot passar que, sí. Que no t'agradis prou amb l'autora, no?
Sí, pot passar, sí, tant.
Clar, perquè no es fa una prova de sintonia. De veure si sintonitzeu, de trobar-vos un dia i ella diu una cosa i tu la dibuixes i, ai, m'agrada com ho fas.
No,
però jo crec que la prova de la sintonia, si és un treball d'encàrrec, d'editorial, la fa l'editor, no?
Exacte, és
la feina,
text, sí.
Vaig a buscar algú que tingui un estil, que tingui un to, que li vagi bé aquest text, no? És bàsicament una de les feines d'un editor d'àlbums.
Sí, exacte.
Avui parlem de com es fan les il·lustracions infantils a l'ofici d'educar.
Cecília Silva Díez. La il·lustració és el primer contacte que té el nen amb les arts visuals.
Explica l'Ignasi Blanc, després d'una jornada, com imagino que n'has fet moltes, en una escola, l'escola Daniel Magraner de Jesús. Una noia que t'havia emocionat molt, perquè era una noia que dibuixava molt bé, i tu entenies que el fet que hi anés un professional que li fes cas, que li ensenyés algun truc per dibuixar, doncs que això era una cosa que la podia motivar molt, no? Deia, sempre penso que quan era un xiquet i quan dibuixava m'agradava que algun artista, una persona gran, m'expliqués la seva experiència. Això és un privilegi. M'agrada pensar que gràcies a la meva visita seguiran la seva il·lusió de convertir-se en professionals de grans. Tu fas aquesta vessant pedagògica d'anar a explicar què és la il·lustració i despertar una mica vocacions, no? Tens aquesta impressió que has pogut despertar algunes vocacions?
Vull pensar que sí, si més no, per les visites a escoles, ne porto moltes, com tu dius, i també el fet de ser professor en una escola d'adults d'il·lustració. Clar, sí que realment ara molts anys, i em porto molts fent les classes, la majoria de gent jove, alguns d'aquí també, que han sortit sí. De l'escola, em fa molta il·lusió que estan publicant molt, són gent molt bona, i que una part de la seva formació l'han establert a l'escola on jo exerceixo de professor, no? Això és un orgull perquè penses que serveix d'alguna cosa, no? Que són moltes hores l'ensenyament i que aquests joves fan propostes realment molt interessants i si hi ha afegit un granet de sorra amb el seu llenguatge, amb el seu itinerari, esclar, em satisfà moltíssim.
Abans dèiem que pintaves parets quan eres petit i després ho has fet de gran als hospitals, no? Has promogut iniciatives en les que alumnes teus han anat a il·lustrar les parets d'algun hospital i d'algun CAP.
De varis, ara mateix. Això va sorgir gràcies a que vaig intervenir al Mur de Berlín en un projecte internacional. Arran d'això se'm va conèixer pel dels murs i em van cridar per aquest projecte que es diu Humanitzem Hospitals. S'ha fet gran i el que és interessant és que, com tu deies, s'involucra molta gent, molts alumnes, però gent jove, una mica amb la intenció de que l'art o la il·lustració aplicada, no en format llibres clau a les parets, pot curar, pot ajudar a estar millor i és un projecte en què crec fermament, però no solament a Catalunya, ja l'hem aplicat a Colòmbia, a Croàcia aquest any passat, i ara aquest any, al juny, també ho aplicarem a, seguirem a Catalunya, a la part de Girona.
I com ho han viscut aquells que ho han fet i aquells que ho han rebut, clar, la gent usuària d'aquests espais?
Jo crec que és una experiència impagable, tu vas ser-hi, no?
No, no, jo vaig ser...
Ah, tu hi eres?
Sí,
tu eres
sí, tant, i tant, vaya. I tant. No, no, de fet, volia comentar que prèviament, abans de formar-me en Belles Arts, gràcies a una amiga en comú, ens vam trobar... Bueno, ens vam trobar una presentació d'un llibre seu i llavors em va convidar a l'Escola de la Dona i llavors vam parlar, vam fer una xerrada per dir, mira, jo vull fer il·lustració, però no sé si fer Belles Arts o fer un cicle. I, ajuda'm. I em va obrir els ulls i em va dir, mira, tu, tira endavant, fes Belles Arts, i empapa't bé, si pots viatjar, fes el que vulguis, i llavors ja després en parlem. I vaig fer-ho, i vaig acabar Belles Arts, i vaig fer un curs de l'Escola de la Dona amb ell, impartit per ell, i altres professors il·lustradors, que va ser meravellós, i va coincidir que just començava això d'il·lustrar, de fer murals als caps.
I com ho vas viure?
Va ser genial, una passada. Va ser molt divertit. Primer, prèviament, o sigui, amb la temàtica, no? Proposaven una temàtica a nivell de depenent on estigués al centre sanitari, doncs, per exemple, recordo, vaig fer el del cap de la Guinagüeta d'aquí a Barcelona. Llavors, clar, eren tot de que sigui neus, eriçons, esquirols. I llavors vam fer, doncs, un estudi de, bueno, propostes, no?, d'il·lustracions. I va ser genial. Va ser, ens ho hem passat i...
I has anat algun dia després per veure què en diuen?
Doncs encara no, no he tingut el gust. Mm. No he tingut el gust, però sí que conec gent veïna que han anat i m'han dit, què dius ara, vas estar aquí? Jo dic, sí, i diu, doncs ens encanta, no sé què. Estan tots molt contents.
Jo estic convençuda que falta il·lustració i falta música a la vida. És a dir, hauria d'haver-hi música sonant i hauria d'haver-hi molta més il·lustració de la que hi ha.
Jo saps que penso que, això que dius tu, hauríem de saber dibuixar tothom. I també hauríem de saber cantar. Sempre he pensat que són dues disciplines que ajudarien a ser més bones persones, a tothom. Uh-huh. Saber dibuixar, llegir, sens dubte, i comptem, però saber dibuixar i saber cantar. Sempre penso això.
Aquesta part pedagògica teva, què creus tu, ara que tenim un exemple que ell ens, segurament tindrà la seva pròpia opinió, què creus tu que has transmès en relació al dibuix, en relació a l'art, en relació a aquesta vessant teva humanista, en els alumnes que han passat pels teus cursos?
Jo crec que tinc l'obsessió, sempre els hi parlo des d'on, els hi pregunto als meus alumnes des d'on dibuixen. Els hi parlo de contingut, de memòria, de formació, de lectures. Ah. I tinc aquesta part una mica, no sé si és decimonònica, molts moments que estem vivint, però sí que penso molt en el contingut, sobretot del que l'il·lustrador o il·lustradora pot transmetre.
Avui a l'Ofici d'Educar anem coneixent il·lustradors.
Ricard Peris. L'àlbum il·lustrat és una peça fonamental que avui sosté la literatura infantil.
Diu la Mariam a la seva pàgina, de petita vaig agafar un llapis i ja no l'he deixat anar mai més. Ja ens ho deia abans que pintava de tot. Vaig estudiar Belles Arts... I em dedico bàsicament a la il·lustració infantil i al còmic, tot i que a vegades, ho dèiem abans, flirteja amb la il·lustració juvenil. I diu també la pàgina, m'encanten els monstres, els llibres, beure te i anar en bicicleta.
Correcte, tot correcte.
Et segueixen agradant els monstres i segueixes dibuixant molts monstres?
Sí, és un dels meus temes recurrents. Sí.
I aquesta afició teva per dibuixar monstres és perquè...
No ho sé, suposo que... Dona, és un personatge, no?, que dona com moltes possibilitats creatives en un sol personatge. Un monstre pot ser de tots els colors diferents, de totes les formes diferents, pot tenir 3 ulls, 20, 8 cames...
Les coses grans t'agraden. Nosaltres vam tenir aquí, perquè ens el va portar el Jaume Centelles, gegantíssima.
Sí.
Un personatge que tu vas ser la creadora. La creadora, a tu et va venir una història?
No, la creadora va ser l'Abel. L'Abel, o sigui, va portar la història de la gegantíssima.
Perquè jo em situé, abans que dèiem de la mecànica, és a dir, sí, ella porta ja un personatge i tu l'has de dibuixar, o ella porta una història i tu has d'imaginar-te com és la gegantíssima?
Ella porta la història, on hi ha una gegantíssima i jo me l'he d'imaginar com és.
O sigui,
és,
tu li has posat la cara a la gegantíssima.
Jo li he posat la cara i el cos i tot.
Tant, és la creadora, sí. Perquè dius que no. Qui
li
ha donat vida?
El concepte del personatge és de l'Abel, és de l'escriptora.
Clar, però el nen el que vol és veure-la, eh? Això ja t'ho dic ara, eh? Vull dir, la gegantíssima s'ha de veure, que surt tota, jo recordo, el dia que ho ha portat tota doblegada, tota... Clar, no?
Com... Sí, sí, sí. Sí, bueno, juguem a la portada, no?, amb el concepte d'una nena molt petita que se sent gegantíssima, no?, perquè serà germana gran d'una nena que ha de néixer properament. I a la portada, doncs, això, com... Clar, el concepte de portar el tema gros amb una nena tan petitona, doncs, fer-la grossa i que no càpiga, no?, la portada. Llavors està així, com fent contorsionisme una mica.
En la vostra feina és important tenir en compte els nanos i la seva visió del món a l'hora de crear? És a dir, tu ara em parlaves d'aquesta germana gran en relació a una germana petita. Quina part en això hi ha d'haver la mirada de l'infant aquí? Perquè, clar, el vostre públic són els infants, també els pares, i em direu si també heu d'agradar els pares. Això no ho sé, els heu d'agradar també?
En terminis comercials hem d'agradar els pares.
Exacte. Sí, sí, exacte.
És difícil, no?, això de, en termes comercials, agradar els pares i en termes emocionals. No? Perquè una de les coses que s'ha d'aconseguir és emocionar.
Sí, però també, per sort, cada cop estan apareixent i han aparegut editorials que tiren molt més cap a l'emocional que no pas a nivell comercial, que òbviament ha de ser agradable a la vista i ha de tenir un contingut i ha de ser una cosa bonica, no?, agradable. Però sí que, almenys jo he tingut el gust de treballar editorials que tiren molt cap a una emoció a l'infant, no tant a nivell comercial, que estigui a tot arreu, no?
Clar, però quan jo he preguntat això de si recolleu la mirada dels infants, heu fet cara de pòquer tots tres. Què passa aquí?
A mi és que... O sigui,
digues, no et censuraré, aquesta... digues el que vulguis, vinga, digues.
Aquesta nostra feina, bueno, almenys per mi, a mi, quan penso en que hi ha un públic, sí, a mi m'agafa por escènica i m'amagaria sota una pedra. Mm. Jo el que faig és dibuixar per mi. Mm. És el que a mi m'agrada i el que a mi m'emociona i el que... No, tinc aquest esperit lúdic, encara jo sempre ho dic, que encara no he acabat de créixer del tot, sempre m'hi remiteixo. Tampoc a la família no he tingut molts nens petitons, jo he sigut quasi sempre la petita, llavors no tenia tant feedback, però quan tinc feedback de nens petits que o m'escriuen o m'ho diuen, o veus quan fas algun taller o alguna xerrada i veus aquelles cares que fan, que al·lucinen, bueno,
és
que l'emoció, sí, vamos, sí. És increïble.
Jo crec que això que dius és el més grat, quan veus les cares dels nens i que treballes per ells. Sí. Jo, mare, tot tampoc penso per ells, quan dibuixo. Penso en tècniques diverses, en provar, canviar, divertir-me. Penso que si ens divertim, ells s'hi diverteixen també.
Exacte, és important passar-s'ho bé un mateix.
Sí, perquè si no després es nota.
Sí.
Avui descobrim com pinten, com senten, com dibuixen els il·lustradors que hem convidat avui a l'Ofici d'Educar. L'Albert Arrayàs es defineix com a jove hiperactiu, jove ho ets, hiperactiu. Suposo que també perquè tens una llarga llista de llibres, tot i la teva joventut.
Sí, sí,
il·lustrats.
Sí.
I per tant, deus ser molt motivat a il·lustres llibres, murals i magazins. Tu deus ser d'aquelles persones que segueixes sense poder parar de dibuixar, no?
Sí, no paro des de ben petit, no he
no
parat.
Ara no tens cap paper aquí al davant i no dibuixes, eh?
No.
No ho heu fet cap de vosaltres, eh? Jo pensava, volíeu... Us faré dibuixar, a l'acabar?
No, sí. I tant.
Sí, perfecte.
He portat material. El que passa que també em posa estar aquí a la ràdio, tal, no? O sigui, sobretot el fet de quan, almenys jo, quan dibuixo en moments que no és feina, que dius... O sigui, estàs treballant, estàs dibuixant, però en moments que no tinc res al cap, que estic com despreocupat i tal, també em poso a dibuixar, agafo idees, llavors em venen idees noves per contes nous, per projectes nous, per...
tu a vegades segueixes la proposta que et fan, com deies, fas un treball d'acompanyament i a vegades ets creatiu i crees tu una història a través de les imatges, a través d'imatges i paraules. Amb què t'expresses?
Sí, bueno, espera que no
t'expresses amb imatges i amb paraules o visualment és com tu tens la capacitat d'expressar-te millor?
Bueno, he fet dos contes on soc autor, tant El pirata de les estrelles com L'enigma de Vilagallina, que acaba de sortir, però on em sento molt més còmode i molt més lliure és, òbviament, és amb les il·lustracions, és amb la imatge.
Abans parlàvem del públic, dels nanos, a qui van dirigides les vostres històries. Tu com ho vius, això? Has tingut l'experiència de quan ells agafen un llibre i com et sents tu?
Sí, és un... No, jo crec que no es pot descriure amb una sola paraula, perquè, sincerament, el fet de que t'agafin, et mirin i es quedin... O sigui, fins i tot m'ha passat en llibreries, lògicament, o sigui, vaig i miro i hi ha gent que estan mirant uns dels meus contes i comencen i diuen i comenten i m'encanta. M'encanta posar l'antena. Perquè, bueno, és molt divertit, no? I què comenten i coses... I
tu fas preguntes, vas allà i fas passar... Fas,
no,
i vas d'incògnit?
No, i ara. No,
us agrada aquest llibre? Per què?
No, i ara. No, però m'encanta el feedback que em donen.
Sí, jo us diria, destaqueu de la vostra obra, dels vostres llibres il·lustrats, aquells que la gent no se'ls pot perdre, què em diríeu cadascun de vosaltres?
Bona pregunta.
És una bona pregunta.
Sí, perquè... Sí. Bueno, ara últim...
Com us poden conèixer? Vinga, va.
Últimament, el gegantíssima que dèiem abans...
Sí, la veiem aquí, aquesta gegantíssima.
Que l'hem portat aquí.
Porta la tirita a la cara.
Sí, però és una mica trapella. Ah. És una mica trapella, tremenda. Sí. Aquest any també hem tret amb l'Arús un llibre d'endivinalles que es diu Endevinautes... I per Sant Jordi hem tret amb Estrella Polar el meu primer llibre de Sant Jordi, que és un llibre molt petitet per nens molt petitons, a partir de 3 a 6 anys, amb les pàgines aquestes dures, perquè no es faci malbé, que es pugui tocar i retocar i remirar.
Ignasi?
Jo procuro, això que explicava abans, de canviar de tècniques, i m'agrada molt fer-ho. Em sembla que hi ha una mirada del món darrere, que en el meu cas crec que es transmet amb uns personatges amb una certa melangia, el rostre, actius sempre, amb un tras de llapis obert o de tinta. Jo crec que sí, que sóc reconeixible. Vaja, els dibuixos vull dir, són molt reconeixibles. M'agrada la tècnica.
Quins títols hem de buscar per conèixer-te?
Home, jo sempre, per exemple, el meu llibre preferit, i fa molts anys, però que el defenso sempre, és Alícia, de Països Meravelles. Per mi és un clàssic. Però també, darrerament, he treballat per a una editorial d'adults a Madrid, Nordica Libros, Lady Macbeth de Minsk, del Nikolai Leskov. Per a mi ha estat un referent. I molt curiosament, porto avui La Blancaneu d'uns llibres que abans que hagués àlbum il·lustrat van ser a Catalunya peces cabdals. I jo vaig fer La Blancaneu i estaven editats per La Galera. Aquests populars de La Galera jo crec que són peces de col·lecció i ara mateix per a mi és un petit record molt bo haver fet un d'aquests llibres.
Sí, de fet, jo en tenia dos d'aquests. Sí.
Ens queda tu, si vols, afegir un llibre?
A veure, hem dit El pirata de les estrelles, L'enigma de Vilagallina, i potser també tiraria cap a La gota i el cirerer, i Om.
Doncs preneu nota de tot, si no feu, recupereu el que acaben de dir i preneu nota, i així els coneixereu millor. Gràcies, Ignasi Blanc, per haver-nos acompanyat. Gràcies, Marian Benarab. Gràcies, Albert Arraiàs. Acabem amb un fragment del Joan i de la Sofia. El Joan és il·lustrador i la Sofia és la seva filla i ens han fet una selecció dels seus llibres il·lustrats preferits. Ho escoltem.
Què t'agraden dels llibres il·lustrats?
Perquè te'ls pots mirar de vegades abans de llegir-los i tenen una lletra de vegades molt bonica.
Vinga, va, escull un.
Sant Jordi i el drac.
L'ha dibuixat la Núria Aparicio i l'ha escrit la Laura Baquer.
Per començar tenen uns dibuixos molt bonics i m'agrada també perquè els dibuixos són molt xulos.
Què explica, la història de Sant Jordi o és una mica diferent?
Una mica diferent, que és que el rei va Romia i Romia per la nit, de la finestra a la porta i de la porta a la finestra, que el drac se menjava les ovelles com olives.
Quin et ve de gust ara?
A la Grans Amics.
Vale. A mi aquest m'agrada molt, ja ho saps, perquè m'agrada molt el dibuixant que es diu Benji Davis, sóc molt fan, i l'ha escrit la Linda Sara.
Explica una mica de que hi havia dos amics que estaven molt, molt, molt units i sempre els agradava jugar en una muntanyeta.
Els dos sols.
Amb unes capses. Llavors va arribar...
Un altre nen.
I aquest nen es va fer molt amic d'un d'ells. I l'altre es va quedar com sol.
I llavors va tenir una mica de gelos, no?
Sí.
I no expliquem el final de la història perquè si a algú li agrada llegir-lo, no? Vinga, i quin altre tenim? Tenim el dia que les ceres de colors van tornar a casa, que és la segona part d'un dia, del dia de les que les ceres de colors van dir prou. I l'ha fet la Drew Daywalt i a l'Oliver Jeffers, que també és un il·lustrador molt guai.
De lo que va és que les ceres de colors envien una carta a un nen.
I envien com postals explicant-los el que els hi passa, no?
Hi ha alguns que fan una mica de gràcia, com un que és la cera de color pèsol. I el que vol és parar de ser de color pèsol, així que se'n va a fora a veure el món. I llavors diu que el món està mullat i que no vol tornar-hi.
I després tenim un que es diu Salvaje, de la Emily Hughes, que va d'una nena que la troba dins del bosc, que és com el conte de Tarzan una mica.
I li ensenyen a fer coses que fan els animals, com per exemple... La guineu li ensenya com juguen les guineus al seu cau. També hi ha la de l'os, que li ensenya a caçar peixos. I també hi ha un que és el balcor i que li ensenyen a parlar, que és cra, 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 cra. Ai.
L'Ofici d'Educar, un programa des del nou paradigma de l'educació.
Escoltem pares, mares, educadors i criatures, perquè fer un món millor és cosa de tots.
Jo vull una escola que em faci feliç.
Jo vull una educació que porti la pau al món.
Digueu als vostres papes que escoltin l'Ofici d'Educar.
L'Ofici d'Educar, amb Elisabet Pedrosa.
L'Ofici d'Educar, un programa des del nou paradigma de l'educació.
Llibres per somiar.
I els llibres per somiar, parlem sempre dos enamorats dels llibres, a tots aquells enamorats dels llibres que ens escolteu, i per aquesta raó avui hem portat un llibre que precisament es diu Els enamorats del llibre, de Frederic Lorent, un llibre publicat per Tramuntana, en el que veiem en la portada hi ha els dos personatges protagonistes, una mica estrambòtics, una mica tuercles, podríem dir-ho,
sí,
una mica estranys.
Sí, sí.
Jaume Centelles, benvingut. Avui què ens explica aquesta història dels enamorats?
Els enamorats del llibre. Tots nosaltres som enamorats del llibre, però el títol és enganyós, eh? Els enamorats del llibre són els dos personatges que viuen a dintre del llibre, que tens a les mans, i que estan enamorats l'un de l'altre. Hi han com diferents històries. És un llibre per nens petits, ideal per començar o per concloure una sessió de narració de contes, perquè té un final molt, molt sorprenent que no desvetllarem, i unes il·lustracions molt xules que et va explicant. Ell viu a la part esquerra del llibre. Ella viu a la pàgina dreta del llibre.
I se saluden. Bon dia, hola.
Hola, bon dia. I tots dos viuen una a prop de l'altra, té una casa molt bonica, ella viu en una casa molt gran, i són feliços. I tot va molt bé, perquè ell està enamorat d'ella i ella està enamorat d'ell.
S'estimen.
S'estimen, sí. Aquest és un tema que els nens de 5 anys, per exemple, quan parles d'amor, és el tema. El tema és el tema.
Ja estan en el tema aquest.
Els petons, les abraçades, tocar-se, tot això és genial. Llavors, aquests dos personatges estan contents i són feliços, tot està molt bé. Però, clar, el narrador...
Ens diu que
hi ha un problema.
Però hi ha un problema. Atenció, hi ha un gran problema.
I aquest gran problema es diu l'enquadernació, que entremig de la pàgina dreta i de la pàgina esquerra hi ha una fossa infranquejable.
És a dir, per aquells que no ho veieu, nosaltres veiem en cada banda del llibre les cases respectives, ells que s'estimen, però clar, hi ha l'enquadernació que no deixa passar un personatge a la banda de l'altre ni l'altre a la banda de l'altre. Per tant,
correcte,
no poden estar junts.
I llavors el narrador tot això ho veu com una dificultat. Però ells dos no, ells són feliços perquè s'estimen i tenen la solució per trobar-se i fer-se petons.
Uh-huh.
Llavors el llibre et va explicant cada dia el que fan, com dinen, com brenen, com fan la migdiada, etc. Va passant el dia fins que arriba la nit i acabaran estimant-se. Per això...
I el lector hi tindrà alguna cosa a fer.
El lector...
Això
el lector...
podem donar aquesta pista,
sí,
només.
Sí, el lector ha d'ajudar.
El lector ha d'ajudar no... a que realment es puguin trobar i fer-se aquest fantàstic petó.
No has de retallar res,
no.
Ni posar un...
Ja ho veureu,
agafar...
senzill sí. I efectiu.
I després, durant la nit, quan el llibre està posat i tancat a la prestatgeria,
allà també passen coses. També passen coses.
Màgiques i
no boniques. Donarem més pistes.
Sí. És un llibre pels enamorats dels llibres, que es diu així, Els enamorats del llibre.
De Frederic Lorent, un llibre publicat per Tramuntana.
A partir de 3 anys, va.
Vinga. Moltes gràcies, Jaume Centelles.
A vosaltres.
La resposta està en els clàssics.
L'Anuig, enemic del jovent, adversari del pensament, m'enutja tant que res plaent no puc sentir. Tants disgustos em provoca que el meu cor del seu lloc en vol fugir. Abans de res, m'enutja el món i com de grat admet que s'esdevinguin fets desmesurats. Doncs enutjat estic del món que puja amunt i més amunt i a la fi d'inici a fi res no hi reïx, tot és fallit, tot és mesquí.
Amb aquesta copla sobre l'enuig de Jordi de Sant Jordi ens arriba avui el nostre doctor en filologia, Joan Centenac. Benvingut.
Gràcies.
Avui ens has començat amb aquesta expressió de l'enuig.
Efectivament.
I quin és el sentit que nosaltres podem donar això en la relació? Nosaltres sempre parlem en relació als nostres fills, no? Perquè aquests petits tastos de clàssics ens serveixen per reflexionar sobre alguns temes concrets.
Doncs Jordi de Sant Jordi ens ho permet perfectament. Jordi de Sant Jordi va escriure la seva poesia, suposem, sent encara jove, i la poesia amorosa i la poesia lírica que ell escriu és una poesia pensada per l'època de joventut. I la joventut normalment és el temps de l'alegria, és la primavera de la vida, però també és el moment, especialment en l'adolescència, en què no sabem ben bé on som i on una pila de coses ens enutgen i ens fan sentir malament, i coses com ens explica el mateix Jordi de Sant Jordi, el món l'enutja, el món, dius, res massa concret. I doncs això, la poesia ens diu que si ens enutgem, o que és possible que ens enutgem, llavors el que hem de fer és reflexionar i dir, segurament tenim raó per enutjar-nos, però si encarem la vida enutjats, doncs farem un flac favor a nosaltres mateixos i a la gent que hi ha al nostre voltant. Per tant, segurament el que hem de fer és mirar de reconduir. Jordi de Sant Jordi ho expressa així en termes hiperbòlics, molt exagerats, també per això, perquè ens adonem que sí que hi ha una possibilitat d'enuig, sí que l'enuig és una cosa que ens pot atrapar, però ens hem de repensar, hem de reflexionar. I en tot cas, a mesura que ens anem fent grans, veiem que les coses es relativitzen una mica. Potser hem fet renúncies, també és possible, però veiem que les coses, si es relativitzen, podem viure una mica millor, no cal estar enfadats amb el món.
Expressar, però gestionar, aprendre a gestionar aquest enuig. Diferent és la queixa, un altre dia en parlarem, són coses diferents.
Cosa.
On ho trobarem, això?
Ho trobarem en un volum de poesia de Jordi de Sant Jordi, adaptada per en Carles Duarte, en la col·lecció Tas de Clàssics de l'editorial Barcino, que forma part de la Fundació Copla.
Doncs moltíssimes gràcies, Joan Centenac.
Gràcies a vosaltres.
I acabem escoltant el Joan, il·lustrador, i la seva filla, la Sofia, parlant d'un llibre que ha il·lustrat el Joan i de per què a la Sofia li agrada que el seu pare sigui il·lustrador. Us deixem amb la veu de l'experiència.
La casa de les tendes, que m'agrada perquè
La feta del meu papa.
Hombre, clar, bravo.
També m'agrada perquè t'explica una mica que els millors amics viuen al mateix carrer i sempre fan una festa i ja pensen els pares. Perquè un dia no anem en un lloc que vaig veure per la tele i l'altra mare diu que sí perquè és com un hotel que és un xampi-xampi-xampinyó més o menys.
¿Cómo?
I que allà hi ha un...
Venga, va.
Un noi que els hi fa una mena de proves i un joc de nit.
L'ha escrit la Carme Dols, aquest conte, i els personatges els va crear la Núria Aparicio. I tu què et sembla això de que jo treballi de dibuixant?
Sí, perquè portes contes a casa.
A tu t'agrada dibuixar?
Sí, m'encanta. Perquè si, per exemple, fas... m'invento una fada, al vestit li pots posar puntets de colors, pots fer que porti piruletes a tothom...
Hombre, claro.
Pots fer el que vulguis, no?
Piruletes al vestit.
Piruletes, per exemple, sí. Perquè dibuixar lo divertit que té és que pots fer el que vulguis, no?, una mica.
Sí.
¡Qué bueno!
Chiquitín.